La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 7 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la ràdio en català que també improvisa, o no. I ho fem, com sempre, amb Núria Arros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, també, com sempre, amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui els tatuatges i la imaginació seran els màxims protagonistes d'aquesta secció. Teniu pensat fer-vos algun tatuatge? Si és que sí, deixaríeu que un desconegut tatués la vostra pell per sempre? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts tot això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia, i amb aquesta baixada de temperatures, hem sortit esbrinar si la gent del carrer protegeix els animals del fred. Sou dels que poseu jaqueta i paucs als vostres gossos? En parlem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Ricard Adán, veterinari i etòleg clínic.
I és dimarts i, per tant, toca crònica negra als nostres crims, o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. I avui tindrem amb nosaltres a la doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga, per parlar-nos d'un d'aquells casos que va commocionar Múrcia i la resta de l'estat espanyol per la seva cruesa. José Rabadán es llevava un matí de primavera de l'any 2000 i assassinava els seus pares i la seva germana amb una katana, un cas mediàtic que acabaria en reinserció.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Doncs avui parlarem en aquest programa d'improvisació. De fet, d'improvisació més show, perquè pujaran a la caravana ni més ni menys que José Luis Atzerías, director general de Planeta Impro, i també Patrick Martínez, actor improvisador. Ens presentarà la nova imatge de la companyia Impro Show i la setmana de l'Impro Show Lovers Week, del 8 al 14 de febrer, al Teatre Neu de Barcelona.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda. I és que avui sí, farem aquesta aturada en la nostra ruta per parlar de l'atenció a domicili a joves amb problemes de salut mental. Aquest projecte s'inclou dins de la Fundació Vidal i Barraquer i l'objectiu d'aquest és oferir assistència en salut mental a adolescents i les seves famílies a domicili, al carrer, a l'institut, on l'adolescent i la seva família acceptin, amb una mirada explícita a construir relacions de confiança entre els adolescents i els professionals de l'equip, basant-se en el projecte àmbit de l'Anna Freud National Center for Children and Families de Londres. En parlarem de tot plegat amb Marc Dangerfield, psicòleg i director del projecte.
I a l'hora de l'última hora del programa arriba la caravana al bo i millor del tiadisme de la ràdio catalana, Nina.
Consol Rovira, Carme Pasqual i Laura Rabanal seran com sempre a la nostra caravana per passar una bona estona. Amb elles riurem, però també parlarem d'humor amb un dels grans de casa nostra, amb l'actor Xavier Bertran.
I també, com cada dimarts, sortirem de ruta per conèixer territori. Avui anirem cap a on, Andreu?
Doncs avui tornem a les Altures per saber tots els secrets d'un dels municipis més alts i amb més hores de sol de Catalunya, que és Rubió. Perdó.
Tot bé?
Sí, sí.
Val.
Se m'ha enganxat l'R.
Tot això i les R's enganxades a la caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen gairebé de les 3 de la tarda, hora de saludar... Ui, com estem avui.
Ui.
Com el estem
temps,
avui.
Ai, el temps.
Hora de saludar... De nou, Andreu González, per saber a qui està el queixat avui. A qui has estat el queixat, Andreu?
Doncs a veure, avui a les 4 tenim dos convidats, però jo m'he centrat només en un, perquè la meva jornada laboral, diguéssim, que no doné per més. Llavors, amb qui...
Ho dius cada programa, això.
Sí, uau, eh?
És broma.
A les queixes, a un altre lloc.
Exacte. Ah, d'acord. Bé, doncs he estat el queixat a Patrick Martínez, un dels dos actors que ens visiten avui de l'Impro Show. Primeres sensacions. Massa informació a la biografia. Entre poc i massa.
Ui.
Només li falta posar el carrer, número, pis i porta d'on viu.
Ai.
Ara bé,
la foto...
La foto de perfil, molt bona elecció, he de dir, perquè el taronja l'afavoreix bastant.
A veus?
Però en general he de dir que els colors fosforescents li afavoreixen.
Ah?
Sí, he de dir, però, que em fa una miqueta de ràbia, i és que té unes quantes fotografies i també històries fent malabars. I és una cosa que jo no sé fer, que sempre m'agradaria molt saber fer, i mai ho he aconseguit. Sí, mira... Però, una altra cosa i més important,
sí.
Atenció, perquè per aquelles persones que sigueu aprensives i els hi tingueu fòbia a les pel·lícules de por, no mireu el seu perfil.
Compte.
No, perquè la fotografia, per exemple, del 31 de juliol del 2020, surt ell caracteritzat com a Freddy Krueger.
Ah?
I no... A veure, aquesta foto a mi doncs, m'ha fet recordar quan jo vaig anar al Tibidabo, a l'hotel Kruger, lo malament que ho vaig passar.
Ho vas passar malament?
No, no, ho vaig passar fatal.
Vaja.
Sí, 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 sí. Però és que tu vas baixant cap a les fotos més antigues i et vas trobant de tot. Llavors, jo he de dir que ho he passat bastant malament mirant el seu perfil d'Instagram. I ja per anar acabant, l'aprovo. Per què? Doncs, un, perquè al seu Instagram hi ha una miqueta de tot, hi ha varietat, hi ha color, això ens agrada. Dos, perquè penja vídeos fent freestyle. Sí, sí, o sigui, el rap d'improvisació.
Ah, sí?
Sí, sí.
Oh, que bo.
En base al, de rap. Sí, es posa el cotxe i comença a fer improvisacions. I si per alguna cosa l'aprovo, encara més, és perquè sap fer anar molt bé les espases, i ara entendreu el per què. I ho dic pel vídeo del 24 de maig del 2016, on se'l veu entrenant per alguna mena de pel·lícula d'acció on havia de fer de doble, es
sí,
diu.
Sí, sí,
sí,
sí.
No?
Li preguntarem.
Sí, pregunta-li.
La seva relació amb les espases. Explica'ns tu el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto un tema interessant, que són les etiquetes de la roba.
Aquelles que no et treus, a vegades?
No, espera, espera, espera.
Ah.
Vosaltres com les trenqueu? Si és que les trenqueu, clar.
Jo les trenc... Sé que no es pot fer. Sé que no es pot fer, però jo les arranco, diguem.
Mhm.
Jo també, o les estiro o les tallo, eh? Que tampoc no està malament anar a buscar.
Jo he de dir, sí, he de dir que en algunes m'entretenc a fer el moviment per... Hi ha algunes que sí, que es pot fàcilment trencar, si no em tisores.
Doncs mireu, jo, Núria Ros...
No, jo les tallo directament, sí.
Sí. Doncs jo tinc un problema.
Jo no sé que també les talla, eh?
Sí. A banda d'haver vingut ja dues vegades amb una etiqueta posada d'aquelles que et posa el preu, això... Sí. Ai, jo més aviat us parlo...
És que va ser un dia molt graciós,
sí.
Andreu.
Tenim vídeo, eh?
Jo més aviat us parlo de les etiquetes aquestes que són llarguíssimes i que et diuen que les tallis. No. Sí. No les talleu. Perquè després el que et passa és que et rasca la pell.
Clar.
Sí, i això no és bo. Llavors, què s'ha de fer? Doncs és arrencar-la com una ceba.
No. No sempre, no? Perquè si ho arranques molt fort, després et pot fer forat a la
camiseta. Aquí arriba la meva por,
sí,
i és
sí.
Que em fa una miqueta de coseta arrencar-la per si em quedo sense samarreta.
Clar.
Saps què et vull dir?
Ja no té gràcia, llavors.
No, sí, però sí, sí. Us he de dir també que de vegades me les oblido, i llavors estic tot el dia rascant, perquè clar, em pique.
Això és molt incòmode.
Sí, 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 sí.
Jo saps quines odio? Aquelles, saps les etiquetes que van per fora de la butxaca de darrere dels texans, que ocupen tota la butxaca?
Sí, quines dius.
Aquelles.
No me n'he trobat mai.
Pocs texans compres de marca. Odies la gent que...
Toma,
podria ser. Doncs odio la gent que no remena bé les cartes. Mireu, ahir, i el dissabte, vaig aficionar a un joc de cartes, no?
Sí.
I em fa molta ràbia la gent que no sap barrejar-les bé. És a dir, ni que t'hi estiguis mitja hora, fes-ho bé.
Reconfirmem...
Però hi ha gent que no en sap. Llavors?
No, no, reconfirmem que Andreu González és un senyor de 80 anys que viu en el cos d'un senyor de 20.
No, 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 però em refereixo. Si tu no saps barrejar bé les cartes, com els experts, no passa res, tu t'hi estàs la teva estoneta, però barreja-les bé.
Sí, però també fa molta ràbia que estàs, per exemple, jugant a l'1 i sí. Et toca tu, li toca una persona barrejar i que tardi 20 minuts, dius, no tinc ànsies de jugar una altra vegada.
Clar, també, és veritat.
Que ho faci qui en sàpiga.
Exacte.
És veritat, a mi no m'agrada i no en sé,
i
doncs
ja
no.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs, encara que us sembli molt estrany, em fa feliç veure com la gent ja està comprant entrades pel concert de la Beyoncé.
Sí.
I sabeu per què?
Mira-la.
Doncs perquè jo divendres intentaré comprar-la, veuré el preu que té... I em tiraré enrere.
Clar,
i llavors
exacte.
Segurament no em quedaran de les barates.
Veus?
Per tant, ja cosa això. Que farà que no em gasti tants diners.
Propòsit d'ahir, què? Com el tenim?
Fatal, fatal,
sí,
fatal.
Eh?
Sí, sí. Era no enganxar-me a aquests jocs de l'Instagram que t'apareixen. Us he de dir, lamento informar, que encara hi jugo. Aquesta setmana ho deixo, eh? Us ho dic. O sigui, aquesta setmana ho intento deixar. La setmana que ve ja us explicaré si ja no estic aficionat.
I no propòsit per avui?
Doncs avui intentar que em facin un tatuatge.
Ah,
ja veurem, perquè com que és un regal, doncs abans passa per davant la gent que pague, no?
Sí, clar.
Normal.
Sí.
Llavors intentaré que me'l facin avui. Si no, serà un altre dia, però no passa res. També hauria de decidir quin tatuatge em faig.
L'ensenyaràs demà?
Estaria bé.
Sí, me'l faig, sí.
L'ensenyaràs a nosaltres i a tots els oients.
D'acord.
Ui.
Ai, bueno, depèn.
Depèn del que es faci.
Exactament.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir també en aquest programa La Cara B. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui he decidit començar La Cara B així. A veure, segurament no hi ha persona al món que no sàpiga... Què és això, Andreu? Il·lumina'ns, va.
Els Simpsons.
Correcte, correcte. És la banda sonora de Los Simpsons, una sèrie que avui no ens porta gaires bones notícies. Perquè Disney Plus ha eliminat a Hong Kong un capítol d'aquesta sèrie animada estatunidenca. Sí, sí, perquè, atenció, conté una referència als camps de treball forçats de la Xina.
Oh, amic, no els tinguis.
Exacte.
Sí, clar, però vosaltres éreu molt consumidors... Bueno, sou consumidors encara de Los Simpsons?
Ja no.
Bueno, clar,
abans sí.
No, clar, ara no tant, però m'agraden molt.
Sí?
Sí, perquè són uns dibuixos tant per nens petits, trobo, com per adults.
Sí.
Sí,
depèn
perquè fan de, rocades
clar,
i...
Depèn
bé, en aquest cas us explico, val? El capítol eliminat és el segon capítol de l'última temporada, que mostra com la Marge, es diu, no? És que jo no era gaire consumidora de la Simpson.
Sí.
Bueno, la mare de la família doncs, fa una classe de bicicleta estàtica davant d'unes imatges de la Gran Muralla Xina. Fins aquí, tot correcte. El que passa és que la mateixa Marge diu: contempleu les meravelles de la Xina, mines de bitcoin i camps de treball forçats on els nens fabriquen telèfons intel·ligents.
Ai.
Clar, davant d'aquestes paraules... El govern xinès ha decidit ordenar directament la retirada de l'episodi. I molta atenció, perquè no és la primera vegada que passa, eh? De fet, segons hem pogut llegir, el govern xinès ja va ordenar la retirada d'un altre episodi on es titllava l'exlíder Mao Zedong, d'angelet que va causar la mort de milions de persones. Clar. Bueno, aquest és un tema dels límits de l'humor, no? Que no hi entrarem ara.
Sí. No, en parlarem avui també en aquest programa.
Correcte. I res, tot això, és a dir, la retirada d'aquests episodis cal dir que respon a una llei aprovada el 2021 que permet, doncs, la censura cinematogràfica al país per salvaguardar la seguretat nacional i que, mira, a mi personalment no em sembla gens malament, la veritat.
Doncs no.
No?
No.
Esteu poc parladors, avui? No,
sí,
va, que ara porto notícies d'aquestes interessants, eh?
Estarà molt interessant.
Va, canviem de tema perquè vull parlar d'animals. Us agraden o no, els
molt,
animals?
Molt.
Sí. Quin és el vostre animal preferit?
La tortuga.
Ai. La tortuga?
Sí.
El dofí.
El dofí,
ai,
tortuga?
Ai, molt, Joan. Hem coincidit.
De fet, vull un dia banyar-me amb dofins.
Oh, que bonic.
Ah, això és molt bonic. Sí. Això és molt bonic.
Ja està, Joan, anem junts.
Dofí, tortuga, Andreu, no et veig gaire...
No, bueno, els dofins...
Ah, Joan.
A veure, les cabres no. O sigui, els vents no.
Vinga, la cabra tira al monte, eh?
Ja. Però no perquè sigui de Solsona n'hi ha. M'entens el que et vull dir? M'agraden.
Sí.
Tens animal o segueixo?
Sí, els gats.
Els gats. Mira, Joan, tu en tens un,
veus,
no?
Sí.
Bueno. En fi, he de dir que avui la notícia la protagonitza un animal, però no és el preferit de cap de vosaltres, perquè en aquest cas el protagonista indiscutible de la història és un mico. A mi m'agraden molt els mics.
Sí, també.
Doncs va, anem al tema. Molta atenció perquè Funky Matas, un artista influencer veneçolà, s'ha fet viral a les últimes hores a través de les xarxes socials per deixar que, alerta, un mico li fes un tatuatge després d'ensenyar-li a fer servir una pistola de tatuatges.
No.
Què, com us quedeu? Molt normal que un mico et tatuï.
Ai, de veritat.
Escolta'm una cosa.
Pot haver quedat horrible,
però el mico ha tatuat,
Bueno, encara no he explicat com ha acabat el tatuatge, però sí, aquest influencer ha gravat pel seu Instagram com un mico, doncs, el tatua, efectivament.
Ai, per favor.
A veure, abans de seguir, sí que cal dir que aquest artista influencer té el rècord Guinness per tenir la quantitat més gran de tatuatges a l'esquena, que en porta uns 200. Per tant, és un detall important, perquè ara ho veurem, però si el mico li ha fet un desastre, doncs passarà més desapercebut que si me'l fa a mi, que no em porto cap a l'esquena. M'explico, oi?
Sí,
vinga, doncs seguim. La idea del jove influencer, en un principi cal dir, era que el mico li tatués una F, una lletra F de Froilán, per exemple, que després en parlarem.
Ai, sí. De Froilán, així l'atzar,
Sí, perquè després en parlarem i ho he enllaçat.
Fernando no...
No.
Ah,
no.
Val.
I un número 8, val, a la cama. I clar, en un vídeo que ha penjat el mateix influencer, doncs veiem que la punteria del mico és la mateixa que la meva un dilluns a les 8 del matí, és a dir, nula. Saps? D'aquesta manera, l'objectiu de que el mico li tatués una F i un número 8 no es va aconseguir. Si tenim en compte també que el mateix mico doncs, va començar a disparar tinta, discreció, sense cap mena d'ordre ni sentit. A veure, escolta'm una cosa, si li deixes a un mico que et tatuï, que t'esperes?
Sí,
a més,
no t'esperis allà una Mona Lisa.
Un 8 i una F. Ostres, m'ha agradat això de la Mona Lisa. Que
ui! No ha sigut intencionat. No.
M'encanta
no
aquest programa perquè es creen sinergies
i fem
bromes d'aquestes no pensades. Bé, quin és el resultat final?
Ara,
no ho sabria dir. No ho sabria dir, el resultat final. ens estem així.
Núria, deu ser horrible.
Clar, és a dir, si tu, Nina, veus el vídeo, sí, veuràs que no, no, és que no és un objecte, ni una lletra, ni una forma, és una mena d'esbós. Val? El que està clar és que no hi ha rastre ni de la F ni del número 8, sinó més bé un esbós estrany enmig d'una cama.
Però podrà dir que és art contemporani.
Sí, correcte. Això sí, el que està clar és que, tot i que el tatuatge en si no va ser el millor en termes de qualitat, doncs el vídeo sí que ho ha estat perquè ha donat la volta al món i ha arribat des de Venezuela fins aquí als estudis de Ràdio Estel.
Mira-t'ho.
I ha aconseguit. No sé, són d'aquelles notícies que fan gràcia i que amb aquest dia que fa avui, doncs animen una miqueta a la
sí,
tarda, oi?
Sí.
Per cert, si voleu veure el vídeo, està a les xarxes socials d'aquest bon home, que és @funky a Instagram.
Doncs el buscaré.
Ja, ja em dieu sí, sí, què sí, en penseu sí, del tatuatge. No sé, tu, Andreu, pots agafar idees d'allà i potser... Pots...
Ja veus.
El mateix.
Que t'ho faci un mico.
Sí, i abans d'anar a la música, com que lo prometido es deuda, doncs us vull parlar de Froilán. I és que un dia més tenim nova polèmica que envolta el net del rei emèrit. Que estrany. Us explico. Segons publiquen avui la majoria de mitjans, el jove hauria tornat a Espanya després de passar unes setmanes a Abu Dhabi amb el seu avi. No sé si recordareu que us vaig explicar ja fa uns dies que l'han enviat allà com a mena
sí,
de càstig.
Sí, però fa molt poc, això. Jo pensava
sí, doncs,
que s'estaria més.
Ja ha anat i ha tornat. Ah. Però clar, què passa? Que la polèmica... Bueno, que no sabem... Que segurament tornarà a Abu Dhabi, eh?
Ah,
ha fet una visita a Espanya.
Val.
Però què passa? Que la polèmica arriba per la manera en la que Froilán va decidir celebrar la seva tornada.
Ai, de
val?
Meu.
Concretament ho va celebrar marcant-se una nit de festa juntament amb els seus amics en un after de Madrid. Fins aquí, correcte, vull dir, al final
normal,
tothom surt de festa.
Exacte.
Què passa? Que la festa va acabar amb una redada policial en la que es van descomissar drogues, un ganivet de grans dimensions i que, per si fos poc, incomplia l'aforament permès.
Ai,
clar que
cosetes.
Sí.
Tot plegat, cal dir...
Un sant, aquest nen, eh?
Sí. No? És, el currículum deu ser impecable.
Una perleta.
Sí.
Aquest és el del peu?
Sí.
Jo sempre pregunto el mateix.
És el del peu.
És el del peu,
el del peu.
Sí, és el del peu, sí. Tot plegat va tenir lloc als voltants de les 8 del matí del diumenge passat, quan la policia local va anar a desallotjar totes les persones del local i identificar-les, val? Després que diferents veïns es queixessin del soroll que estaven fent. I és aquí, clar, quan va arribar la sorpresa, perquè la policia, quan estava identificant els protagonistes de l'after, doncs s'hi van trobar ni més ni menys que el net del rei emèrit, en Froilán.
Veus.
Això sí, en el seu favor hem de dir que Froilán no apareix en l'atestat dels investigadors, ja que asseguren simplement doncs es trobava al local,
i ja està,
però no, que no se li imputa de cap delicte. Passava per allà.
Sí.
Els més curiosos, val? Heu de saber que l'establiment on s'estava celebrant l'after ha estat denunciat per tenir una llicència en vigor com a sauna, però no com a discoteca.
Ai, no.
És surrealista.
Ai.
I que l'aforament doncs era d'unes 99 persones i en total se'n van comptabilitzar unes 229. Res, dos o tres més. Entre elles, menors d'edat, com una noia de 17 anys, que m'ha sorprès molt, que estava en el local amb el seu pare de 40.
Compte.
Són aquelles coses que dius no poden ser possibles?
No, s'ajunta tot.
Ho són.
Sembla
ho
un capítol dels Monty Python.
Sí. I ja per anar acabant, i tal i com us deia al principi, doncs a Froilán no se l'acusa de res, però mireu si estava tranquil, que quan va acabar la identificació, doncs ell se'n va anar de festa amb els seus amics a un altre after de Madrid.
Mm-hmm.
És a dir, li va importar molt poc i va anar a seguir la festa. Però clar, un after és allò que es fa a les 8 del matí, no?
Exacte.
Llavors devia estar de festa fins al migdia, ben bé, del dilluns.
És la post-festa, exacte.
Bé, i aquesta vindria a ser la notícia, Joan Trias.
Està molt bé, està molt bé. Acabem amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta Pablo Alborán.
Està molt bé, Pablo Alborán, acabem parlant d'un after. Començàvem parlant d'un after, acabem parlant de com obrir-se les venes. També t'ho dic, eh? Pablo Alborán...
Ai.
No, és molt trist, Pablo Alborán, sempre.
Sí, bueno...
Però és molt maco, també.
Jo no dic que no sigui maco.
A mi, personalment, aquesta cançó que ara en parlarem es diu Quién,
sí,
i m'agrada molt el videoclip perquè representa unes noies que fan ballet. I a mi m'agrada, em toca molt la pell perquè jo feia ballet
sí,
i trobo que és un vídeo i una cançó molt emotiva. Però bueno, parlant de Pablo Alborán, doncs podríem dir que aquest 2023 està sent el seu any, perquè tot just uns mesos després de presentar el seu sisè àlbum, La Quarta Hoja, doncs ja ha anunciat que en els propers mesos arrencarà amb una completíssima gira per mig món per presentar en viu i en directe les cançons d'aquesta nova aventura musical. Una gira de la que el mateix cantant assegura que ben aviat en sabrem les dates i els destins, així que, doncs, de moment esperem i ho fem viatjant al passat de Pablo Alborán amb aquest Quién.
Digues que sí. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Arañando el colchón. abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Pam! Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui la pregunta del dia té uns clars protagonistes que són els nostres companys de vida peluts.
Oh, que bé.
Oh, que bé, ens agrada, eh? Els, sí, els gossos, gatets, conills...
Veus?
Coses més estranyes ja, doncs no sabria dir-te, eh? Els llangardaixos i coses d'aquestes...
Que... No sé com es deu dir en català.
Hamsters.
Hamsters es diu en català?
Sí.
Per cert, deixa'm donar les gràcies a un oient.
Sí, endavant.
Que aquest matí em corregia a través de Twitter.
Sí.
De Twitter.
Twitter.
Perquè hi vaig dir una cosa maldita en català. Andreu, tu recordes quina era la cosa que havia dit maldita? M'has ensenyat el tuit d'aquesta oient?
Anem malament, eh? Està intentant donar les gràcies d'una cosa que ja no se'n recorda.
Diu una les gràcies també a través de Twitter per escoltar-nos i per corregir-me, cosa que està molt bé.
Correcte.
Sí, sí, sí.
Doncs tornem als gossos, gatets, conills, hàmsters i...
I coses amb pèl?
Sí?
Perfecte.
Vinga, doncs. Doncs res, als nostres amics més fidels, què hem de tenir present aquests dies? Canvi de temperatures.
Ah, sí? Que sé per on vas.
Neu, pluja, fred, vent, aquestes cosetes...
Armagedon.
Exacte, val, les hem de tenir molt presents. I més amb els nostres amiguets, perquè què passa? Que si nosaltres també estem patint el fred, doncs, òbviament, ells també,
sí,
saps?
Sí, sí, sí.
Llavors, avui he sortit al carrer a preguntar a la gent si protegeix els seus animalons del fred i com ho fa. Perquè tu, Joan, acabes de ser pare, eh? Ara ja tens un petit company de vida,
sí,
que has de cuidar.
Sí, fa molt...
Depèn de tu.
Fa molt poquet.
El petit Elton,
sí,
eh?
Sí, l'Elton és un gatet blanc molt, molt maco.
Mira, de fet, m'he posat el gatet blanquet més elegant que us pugueu imaginar.
Sí, porta corbatí.
Exacte.
Sí, jo crec que porta corbatí, sí, sí.
Llavors jo et pregunto, Joan, com protegeixes a l'Elton del fred?
Amb el corbatí. No, no, no. Tinc una estufa amb termòstat.
Sí?
Ja vaig... Vaig calculant paraules. I quan marxo a casa el deixo encès. I així l'habitació està calenteta.
Exacte. Doncs ben fet.
Mira, Nina, per cert,
digue'm.
Ara Mercè Mondelo, de xarxes socials d'aquesta ràdio, que em passa aquest
sí,
tuit, de la Dolors, que em deia: Joan Trias, bon dia, t'he sentit el programa La Caravana, el castellanisme, trobar-me en un apuro.
Ui,
segurament
Joan.
Vaig dir trobar-me en un apuro, perquè no sabia com es deia en català, i em diu: la forma correcta seria alguna d'aquestes. Compromís, conflicte, dificultat, d'estret. Doncs moltes gràcies, Dolors.
Exacte.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies per acompanyar-nos,
sí,
cada tarda a tu
tots.
I a totes les persones que ens esteu escoltant.
Ara.
Doncs de seguida parlarem amb el nostre expert del dia, qui ens donarà tots els consells per evitar que els peluts de casa ho passin malament.
Sí.
Els animals, no els humans. Que de ben segur que en algunes cases els peluts són els humans i no els animals, però ens centrem,
jardí, 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 jardí.
Sí, 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 m'encanta aquest jardí. Doncs escoltem com la gent del carrer protegeix els seus gossets, en aquest cas, del fred.
Sempre, vull dir, la meva mascota quasi mai té fred. És un golden i sempre té calor, bàsicament. Però, bueno, sempre dorm a dins i sempre està a dins. El cap no el protegeixo de cap més manera.
Jo crec que en principi no, perquè la seva protecció entenc que és natural. No és necessari protegir-les en principi de res, crec jo, no sé.
He tingut un pastor belga i un pastor alemany. I no el protegia de cap manera, era un gos pelut. Estava a casa i quan el treia a passejar normal. No li posava res, cap abric ni res.
Creus que hi ha suficient? Llavors amb el pèl, no?
De sobres, perquè de fet quan ella veu un llac gelat o un lloc gelat, ella s'hi banya sense cap problema i surt tan fresca, vull dir que...
No l'he d'abrigar, al contrari.
Jo no he notat que l'afecti, però li poso un buf.
Està molt mimat a dintre de casa.
Té, vale.
El bòxer és molt fredolic,
vale.
I és molt casolà.
I en el moment de sortir al carrer i tal, què feies? Li posaves alguna mena...
No.
Què fèieu?
Res, pues sortim al carrer, tal qual.
Sí,
els gossos ja tenen el seu propi pelatge per poder estar aïllat.
Gent molt entesa, en matèria de gossos i animalons.
Sí, de fet, per desgràcia, no he trobat cap persona que no tingui una altra mascota, diríem, que no sigui un gos,
Val.
Però, tot i així, sembla que tothom diu que no cal posar res,
Jo diria que tampoc. Jo...
Ara ho descobrirem.
Aquesta tesi la compro, però
sí.
No ho sé segur.
Ara ho descobrim, ara ho descobrirem.
Val.
Però, tot i així, ha sortit una bufanda, un buf per allà.
Sí?
Sí, ha dit, jo no noto cap
així
fred, però li poso un buf.
Ara.
Doncs, vols saber què? Et diré, vols saber què?
Vull saber què de què.
Doncs prepara't perquè sí que tenim gent que abriga els seus animalons.
Ah, ara.
I vull que els escoltem.
Gràcies.
Només ja ho veus, o sigui, li poso aquí una plaçadeta i així la protegeixo. Després també té un senaurà, que també li poso, normalment quan fa fred, perquè tenen una altra regulació, diguéssim, tèrmica, no? Però fa fred, quan fa fred, doncs també passa malament.
És bitxó maltès?
Sí, és un bitxó maltès.
I ho nota?
Sí.
Vale.
Bueno, jo crec que ho nota.
Vale.
Perquè moltes vegades l'he tret aquí fora i estava tremolant. Llavors entenc que és pel fred.
Sí, total, total. Siempre busca estar más cerca de nosotros, sentir el calor. Sí se siente. Mi perrita es muy, muy fría y cuando ella sale y siente el suelo mojado, desespera. Es de mucho salir, pero en esos casos siempre está como, sal, sáqueme, pero llévame a la casa rápido. Bueno, ella tiene un abriguito, tiene una bufanda también. Cuando llueve tiene el impermeable y en la casa con calefacción.
Compte, cal anar tocant els gossos, perquè si la perrita és molt fria, aviam que no porti el bitxo...
Ai, pobre, Joan.
Un quant temps sense respirar, saps el que vull dir?
Ai, pobre, Joan, mare meva.
Clar, clar.
Aquí surten els gossets més petitonets, aquests més fredolics, però, doncs res, senzillament m'agradaria explicar-te una petita anècdota.
Una altra?
Sí,
veuràs.
Perquè m'he trobat a l'Octavi Pujades, al carrer.
Home.
Sí.
Va, seguim nosaltres a la caravana.
El vam tenir el 6 d'octubre, els nostres estudis. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web.
Sí.
I mira, ja em disculparà l'Octavi, perquè jo només vaig veure tres persones i un gosset, i jo volia la declaració d'una persona amb gos.
Mira que és alt, l'Octavi.
Sí, però no el vaig veure perquè estava d'esquenes.
Ah.
I vaig abordar aquestes tres persones i de cop i volta dic, ui, perdona, Octavi, és que necessito una persona que tingui un gos. I em va deixar parlar amb la que crec que és la seva sogra. Doncs res, des d'aquí una abraçada molt gran, que pot tornar quan vulgui, que ens va encantar tenir-lo i que moltes gràcies per atendre'ns ahir. Ara sí, cal donar pas al...
El bonus track. Who let the dogs out?
Ballant com bojos, aquesta sintonia a l'estudi de la caravana. Ens podeu acompanyar des de casa, si voleu ballar. Mira. Molt divertida. Molt divertida aquesta.
És molt xula, sí. El bonus track d'avui, Joan, em va deixar no fora de joc, no, sinó super descol·locada. És a dir, aquesta noia li començo a explicar una miqueta de què va la pregunta del dia i es va llançar a explicar-me tota la seva vida.
Ai.
Fins i tot vaig saber de tot sobre el seu bulldog francès, la Lola. Escoltem-ho.
Que m'expliqui ara amb aquest canvi de temperatures si creus que li afecta la...
Tinc un bulldog francès. Està fatal. Mira, si vols t'ensenyo per la càmera i tot.
Està a casa.
Amb 24 milions de càmeres, perquè tinc una càmera al menjador.
Com es diu?
Lola. És una bulldog exagerada, de fred.
Sí?
Està amb 24 mantes. Mira, la veus? Mira.
Vale, o sigui, ara mateix m'estàs ensenyant casa teva, el teu...
Sí.
Està amb el sofà,
sí.
O sigui, està el sofà amb les mantes,
amb mantes.
I tots els coixins.
Sí.
Llavors, com la protegeixes si la treus a passejar?
A veure, si la treus a passejar, li poso... D'aquí darrere tinc els seus trajes, saps? Tinc samarretes, que li demano per a Shane.
What?
Vale. Que té un fred, que és mort. Polar, en plan polars. Sí.
Si no surt amb això, tremola o com
tremola, la tremola. Ja vaig portar a Barbacó, vam anar a Can Coll, i a les 4 i mitja de la tarda, que se'm va anar el sol, estava... Dic, la merda, mentida que canvia de taula perquè estava gelada, saps? I li ha un ataque cardíaco, saps? Passa molt malament, amb els cabells curts, fatal.
Sí, jaquetes del Shane,
o del Kiwoko, que van molt bé i són baratetes, i protegeixen bé els cabells curts.
Sense dir marques.
T'ho ha explicat tot,
M'ho ha explicat tot, poc més, i m'explica quines...
Quantes càmeres ahir que tenia a casa?
24.000.
Mare de Déu.
No t'ho creguis pas.
Ah.
No t'ho creguis. Però sí que em va ensenyar la gosseta, La Lola estava molt a gust en el sofà.
Ara.
Sí. Ara sí, doncs, escoltar la veu del poble, cal donar pas al nostre expert del dia. Ell és Ricard Adán, veterinari i etòleg clínic. Molt bona tarda, Ricard.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, com afecta el fred i el canvi de temperatures als nostres animals?
Doncs, malgrat sempre tenim la idea aquesta que els gossos i els gats regulen la temperatura diferent, que no és encertada del tot, realment també passen fred. Els gossos... Perdoneu,
No et preocupis.
I els gats tenen una temperatura corporal una mica més alta que la nostra. Sí. I això vol dir que si la temperatura baixa, també la nota. El que passa que ells, per regular la temperatura, utilitzen un altre sistema, perquè ells no suen, no transpiren, sinó que només panteixen. Llavors, el seu pèl fa una càmera d'aire que fa que l'aire fred no toqui directament la pell. Per això, als gossos peluts és més fàcil que notin més tard el fred i que siguin capaços de mantindre, de no posar-se res i aguantar certes temperatures. Ara, els gossos de petit tamany i els gossos de pèl curt sí que passen fred i tremolen. Hem de pensar que la majoria de gossos que corren per aquí no és el seu lloc de vida normal segons quines temperatures ambientals hi ha. Hi ha gossos que són nòrdics i que viuen amb nosaltres i passen calor. Hi ha altres gossos que són de zones més càlides i que viuen amb nosaltres i passen fred. Uh-huh. I que sí que és cert que passen fred.
Ricard, ens recomanes doncs protegir-los amb jaquetes i jerseis?
No és descabellat la idea d'utilitzar algun abric o alguna cobertura amb segons quins gossos i segons quines temperatures. Un gos de petit tamany que té poca cobertura corporal i que el fred el pot calar més de pressa, val dir la pena protegir-lo. Un gos gran no caldria. I si és un gos gran pelut, ja ni parlar-ne. Ara, quan són fins i tot grans, com un llebrer, que són amb pèl ras i que sí, tenen poc greix, valdria la pena cobrir-los, sobretot si plou, perquè la pluja aixafa el pèl i això sí que ja perden la càmera d'aire i passen més fred. Mm. O sigui que jo recomanaria gossos que poden passar fred, gossos de pèl ras i gossos de tamany petit, poder sí que seria bé posar-los un jerseiet. No cal que sigui de marca.
Correcte, doncs Ricard, molta gent aquests dies òbviament anirà cap a la neu, no?, a fer activitats, esquiar, etc. I últimament s'han vist alguns gossos que els hi posen paucs per protegir-los del fred i de la neu. És bo l'ús dels paucs?
Sí, sí que és bo, perquè a part de que precisament és a les potes on transpiren i és on el fred els hi pot afectar més i els peus molls realment els pot donar problemes tant de dermatitis a les potes com de fred corporal, la neu se'ls hi posa entre els dits si jo amb el caminar es va fent dura i és com si tinguessin pedretes entre els dits.
Clar.
Amb això mateix ja recomano, si han d'anar a la neu no estan preparats, doncs posar-los unes botes. Ara, cal veure l'espectacle que fan els gossos quan els posen les botes per primera vegada.
Correcte. Sí, hi ha molts vídeos a la xarxa d'això.
Tela, sí.
Pels que tinguin gatets a casa, com els afecta amb ells?
Amb els gats igual, el que passa és que els gats no recomano que surtin al carrer perquè es posaran a explorar i acabaran perdent-se. Els gats a casa, pues, està molt bé mantenir una temperatura adequada. Compte amb els ratlladors, perquè són tan exagerats que es poden posar a sobre i acabar una mica rostits.
Ai.
Hem de protegir una mica els ratlladors i aquests llocs que no vagin posant-se perquè poden tindre problemes a la vez, de cremar-se.
Uh-huh.
Per la resta, sí, si baixem la temperatura tindran pet. Però són una mica més llestos que nosaltres amb això. I si fa fred, es posaran en un racó, faran el croissant, agafaran sí, forma de croissant, farcidet, i allà es reserven més bé la temperatura.
O al llit, Ricard, o al llit, que a vegades sí, costa, això.
Sí, sí. Posen a dintre, eh?
Posen a dins, es posen a dins.
Sí, a
Ricard Adán, veterinari i etòleg clínic, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Gràcies, Ricard. Que vagi molt bé. 4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida destapem un altre cas a la crònica negra d'aquest programa, a Crims o Gairebé.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Transformem Rodalies amb inversions reals en trens i infraestructures en una Catalunya més connectada, cohesionada, sostenible i accessible. I com que estem treballant per a tu, tenim noves estacions a Sant Andreu i Santa Perpètua de Mogoda. I s'estan remodelant per adaptar-les a les necessitats de la ciutadania, les de Molins de Rei, Vilafranca del Penedès, Ocata, Mollet Sant Fos, entre d'altres.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Adif, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant,
Veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Vinga, doncs nosaltres un dia més, una setmana més, que obrim aquesta crònica negra d'aquest programa, de la Caravana. Ho fem, com sempre, amb la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia. Doctora Rosa Vinyes, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I abans d'obrir aquest cas, com sempre, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui parlarem d'un cas de familicidi. Els familicidis són aquells assassinats on una persona mata els membres de la família amb qui conviu. Sí que és veritat que durant el desembre i principis de gener hem sentit moltes notícies on homes mataven a la seva exparella i els seus fills, sent aquests els casos de familicidis que més veiem als mitjans de comunicació. Tot i això, els familicidis també es poden produir quan joves maten els seus pares i germans. Avui parlarem d'un d'aquests casos de familicidi comès per un adolescent, el cas de l'assassí de la Katana, José Rabadán.
Doncs, doctora Vinyes, ara sí, entrem en aquest cas, que alguns membres de l'equip, ja els hi deia jo aquest matí, que eren molt joves. Jo recordo exactament aquest crim i tot el mediàtic que va arribar a ser, no, doctora?
Sí, aquest crim va ser un dels crims més mediàtics que jo he vist, d'aquests crims de joves. Va succeir l'any 2000 i era un jove adolescent de 16 anys que va matar els seus pares i a la seva germana d'11 anys.
Això passa l'any 2000. Ben bé, què és el que passa? Què és el que es dona perquè hi hagi aquest crim?
Pues mira, realment el que veiem d'antecedents o de són clars, però els motius no ho són. És a dir, era un jove de 15 anys sense cap problema aparent. L'únic que va deixar els estudis als 15 anys i en aquell moment va decidir fugir de casa i per viure sol, i el seu pare bàsicament no el va deixar, el va trobar i el va tornar a casa, com és normal perquè era un menor. I aquest és l'únic estressor que tenim a efectes de família. Més enllà, era una família de classe mitjana, on el pare es dedicava, era transportista, es dedicava a conduir un camió, i la seva mare estava a casa cuidant de la seva germana, que era una nena amb un tipus de discapacitat intel·lectual. Estava diagnosticada amb síndrome de Down. Llavors, una família de classe mitjana que, bàsicament, tenia els problemes típics d'intentar subsistir amb una nena amb una discapacitat. I això, el José no ho portava massa bé. Ell veia que aquesta vida era com patir molt, per dir-ho d'alguna forma.
Uh-huh. El José, a més, que era un jove espanyol de Múrcia, com ens deia la doctora Vinyes, i que era molt introvertit i, a més, tenia certa obsessió amb videojocs, no?
Exacte, i aquest és el motiu pel qual nosaltres tenim la imatge d'aquest cas, especialment el José, fent una mica semblança al personatge del Final Fantasy VII, que és un videojoc on un personatge amb una espasa va matant gent. Però sí, era un noi molt introvertit, obsessionat amb els materials violents, amb les armes, i de fet tenia una col·lecció molt, molt ampla de machetes, espases, katanes, destrals, punys americans, etc. I, de fet, es passava la major part del seu temps lliure a la seva habitació consumint aquest tipus de material i parlant per internet amb una amiga.
Mm-hmm. Tot plegat comença el març del 2000.
Sí, de fet, aquests són els antecedents. Ja veiem que motiu massa clar per matar la seva família no hi havia, més enllà de les típiques problemàtiques d'una família de classe mitja. I veiem que durant el març del 2000, segons la informació que tenim, sembla que el José comença a desenvolupar la idea urgent que ha de matar la seva família. I això de matar ho veu com una cosa positiva, diem. I vull dir això com una cosa positiva, entre cometes, que no viu aquest tipus de pensament com una cosa aliena a ell mateix. No ho viu com un pensament intrusiu que el dia genera estrès. Ho viu com si fos una solució pels problemes quotidians que té la seva família. I a partir d'aquell moment comença a planificar els assassinats, comença a explicar-lo als seus amics i comença una mica a pensar com ho faria i està a començar a sentir-se com molt tranquil amb la seva decisió fixa de matar la seva família.
L'assassinat té lloc un 1 d'abril de l'any 2000, no?
Exacte, és un mes després. El que veiem és que estava... L'inici de l'assassinat, com veiem, és relativament poc preparat. Malgrat la planificació i haver parlat molt de l'assassinat i tenir una idea de l'assassinat bastant clara des del principi, el que veiem és que l'1 d'abril estava xerrant amb una amiga seva per internet fins a les 3 del dematí i decideix que aquell és el moment en què té que cometre l'assassinat. I per cometre l'assassinat, el que ell havia fet estava començant a dormir amb les seves espases al costat del seu llit.
Déu-n'hi-do.
O dins del llit amb ell mateix. Llavors es va esperar fins a les 6 del matí i va esperar a que la seva família estigués dormint. Va anar a l'habitació del pare. Generalment amb els familicides el que veiem és que moltes vegades es produeixen per la nit, s'espera que la família estigui dormint. I generalment es comença l'assassinat pel membre que pot oferir més resistència. En aquest cas, el pare. Llavors, primer va a l'habitació del pare, que estava dormint sol, mata el pare, el qual estava completament inconscient. Després va a l'habitació de la seva germana, on està també la mare dormint allà. Mata primer a la seva mare. La germana menor es desperta, però clar, està tan espantada que no es pot protegir i llavors mata a la seva germana. Sí, generalment és un procés on es mata el més fort, després el següent, després el següent. I així és exactament com ho va portar a terme. Llavors, un cop acabats els assassinats, el que fa és agafar els cossos i posar-los al bany per posar una mica d'aigua o intentar que l'olor dels cossos no es propagués tan ràpid i ell tingués temps per poder fugir a una altra ciutat i així evitar que l'arrestessin, bàsicament.
Avui estem parlant amb la doctora Rosa Vinyes sobre aquest assassinat, l'assassí de la Katana. Doctora, em sembla que no vaig errat si dic que a l'assassí el troben al cap de 3 dies.
Sí, de fet, aconsegueix amagar els cossos, com ja hem dit, i llavors agafa diners de casa i se'n va a una estació on decideix agafar un tren i coneix un altre jove que decideix ajudar-lo a fugir cap a Barcelona, que és on estava la seva amiga, parlava per internet. Però un cop van anar a l'estació... per agafar aquest tren, la policia els va arrestar. Però sí, ell aconsegueix d'alguna forma escapar, amagar els cossos i que no el trobin fins al cap d'un temps. Tot i això, ell havia trucat al número d'emergències per explicar que hi havia els cossos de la seva família, però després d'aquesta trucada va agafar els diners i va fugir.
És interrogat per la policia. No sé fins a quin punt en José ofereix resistència o ho explica tot?
En principi, no ho explica tot. El que és curiós quan tenim els familicidis comesos per joves, i és una de les principals diferències de les comeses amb els adults. Els adults, generalment, o la majoria, o hi ha un percentatge més alt que s'intenten que suïciden o s'intenten suïcidar després del familicidi, o generalment, si no, ells o truquen o confessen ràpid. Els joves, generalment, resisteixen una mica més. Però, generalment, com és el cas del José, acaben confessant. I, generalment, quan confessen i quan expliquen els assassinats, el que també expliquen és que, d'alguna forma, senten com si un pes s'hagués aixecat del seu pit. Havent comès els assassinats, no per confessar, que aquesta és l'enorme diferència. I el José, de fet, va explicar exactament el que va passar. Deia que necessitava matar els seus pares, va explicar a la policia, i que no podia deixar viva la seva germana perquè no podria sobreviure sense una persona que la cuidés.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doctora, un familicidi, que avui n'estem parlant en aquest programa i en aquesta secció, és un fenomen que sol ser molt estrany, però.
Sí, és molt estrany. De fet, tenim... també les prevalències són menys de l'1%. Fins i tot entre els homicidis. O sigui, és molt estrany tenir exactament la prevalència de tot. És molt complicat per aquest motiu. Però el que veiem és que dins dels tipus d'assassinats en massa, és a dir, d'aquells que tenen més de 2 víctimes, o que aquell que són múltiples víctimes amb un mateix acte violent, veiem que són bastant prevalents. De fet, entre els joves, són el tipus d'assassinat en massa més prevalent. Tot i això que nosaltres estem acostumats a sentir dels tirotejos a les escoles, però els familicidis en realitat són més prevalents que aquests atacs a les escoles.
El que sí, parlàvem abans a l'inici de tot, doctora, quan li preguntava precisament això, és que el cas del José és significatiu per l'atenció mediàtica que va rebre aleshores, no?
Sí, va rebre l'atenció mediàtica per diversos motius. Un, perquè era un jove de 16 anys que matava tota la seva família, que ja és un cas molt estrany. Dos, perquè aquest jove consumia materials violents i sobretot pel seu vincle amb el videojoc del Final Fantasy, que això va portar un altre cop al debat de si consumir materials violents o jugar a videojocs realment pot fer que una persona es comporti de forma violenta. I el tercer motiu va ser perquè durant el judici el que veiem és que els pèrits, bueno, el jutge o el tribunal va trobar que aquest jove no era imputable, perquè els pèrits va dir que aquest acte de familicidi era un acte impulsiu provocat per una crisi epilèptica. I va dir que com no tenia massa motiu, perquè no hi ha massa motiu pels assassinats, i que sembla que a l'inici era més o menys espontani, que això hauria d'haver comès durant un tipus de crisi epilèptica. I això també va donar molt de rebombori als mitjans de comunicació.
Podem definir, doncs, aquest crim com un acte impulsiu?
Realment jo no he avaluat aquest cas, llavors no puc donar una conclusió ferma, però realment el que veiem pels actes de preparació, per la idea de matar prèvia, que és pràcticament d'un mes abans, per la identificació amb els personatges violents, anar vestint-se com ells i anar adquirint les actituds i els comportaments per poder portar a terme l'acte violent i aquesta fascinació amb les armes i la solució violenta per tot, això no és compatible amb un tipus d'acte violent que sigui impulsiu, que sigui donat una crisi i, sobretot, com suggerien els pèrits, que no era congruent amb la seva forma de ser. De fet, el que estem veient és que ho era. Ho explicava als seus companys i després de fer-ho va dir que va sentir com si una càrrega se l'aixequés del pit. Llavors, no és el que jo definiria com un acte impulsiu. O sigui que jo amb això no podria estar d'acord amb la conclusió que van arribar, però repeteixo, jo no he avaluat aquest cas.
Sí que li vull preguntar, doctora, encara que no hagi avaluat un cas com aquest, és que suposo que degut a no només la preparació, sinó també el propi crim en si, sobre com va tot plegat, ara ens explicava, el mateix assassí té canvis cognitius i emocionals bastant bèsties, no?
Sí, correcte. De fet, el que li va passar al José Ramadán, si s'analitza des d'un punt de vista molt, molt clínic, i jo he tingut la sort de poder fer investigació en aquests tipus de casos, tant d'adults com de joves, és que segueix una mica un patró que es diu crisi catatímica, que això és un concepte potser molt psicoanalític, però que és un concepte que va bastant bé per entendre com va succeir. Clar, això no pot ser un acte impulsiu perquè hi ha una fase que és d'incubació, on hi ha un conflicte intern, on hi ha un malestar de l'individu que es resol amb la idea fixa que l'assassinat és l'única solució al problema quotidià de la convivència amb la seva família. Llavors, tota l'energia d'aquesta persona es dedica a la preparació, d'alguna forma, el canvi cognitiu aquest de preparar per cometre l'acte violent.
I entenc que encara això l'aïlla més de la societat.
Encara l'aïlla més de la societat, encara es converteix més en l'ídol del Final Fantasy, encara comença a comentar més amb el seu cercle de social d'amistats, encara d'allò que diu que ho comenta o va comentar perquè, sí, perquè així s'obligaria a cometre l'assassinat, i això ho va descriure tal qual a les seves amistats, i això va sortir després durant la investigació policial. I això fa que aquesta fase d'incubació vagi bullint fins a un punt on la persona es troba preparada per cometre l'acte violent. Llavors passem amb aquest tipus d'acte violent que ve precedit amb una mentalitat molt clara de que hi ha que cometre un assassinat i unes emocions que són molt fredes per portar a terme aquest assassinat. D'alguna forma són subjectes que es fan a foc lent en aquest sentit.
Avui amb la
després de la fase... Sí.
Dies, doctora.
Després de la fase d'incubació, llavors ve l'acte violent que hem descrit, uh-huh. I després les emocions un altre cop, que s'ha fet la feina ben feta i que la persona d'alguna forma està conforme amb el que ha fet. Troba com si una tensió s'hagués aixecat, com si la tensió que havien experimentat cognitiva i emocionalment abans s'hagués alliberat i el subjecte de cop es trobés bé.
Avui estem parlant amb la doctora Rosa Vinyes en aquest programa i en aquesta secció sobre aquest cas que va ser mediàtic cap allà l'any 2000, el cas de José Rabadán, el cas de l'assassí de la Catana. Doctora, per cert, que José Rabadán, després de tot plegat, és internat en un hospital psiquiàtric, eh?
Sí, durant 8 anys, i després ja va sortir i està vivint a la societat actualment.
De fet, avui té 30 i escaig anys. Se n'ha fet alguna espècie de documental, si no erro?
Pot ser. Han sortit alguns... No he vist cap documental jo personalment, uh-huh. Però el que sí que he vist és que s'han fet articles de seguiment, uh-huh. d'aquest jove després que sortís, i sembla que estava vivint a la societat sense cap problema.
A veure si m'explico, perquè segur que molta gent s'està fent la mateixa pregunta que jo, com a neòfits en tota la qüestió, eh? En un cas com aquest, una persona així, un jove així, és reinsercible a la societat?
En principi sí. És a dir, jo també tinc que confessar que jo tinc una òptica bastant positiva de l'ésser humà. Uh-huh. I jo crec que excepte en casos molt, 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 molt concrets, la gent és reinsertable. Llavors, què és el que passa? Amb aquest tipus de delictes, sobretot els que són allò més catatímics, la possibilitat de repetir aquest tipus d'assassinat és relativament baixa. Uh-huh. Perquè es dona amb un tipus de víctimes o persones molt concretes, amb un tipus de relació molt concretes, amb unes situacions també molt concretes. Un cop hi ha aquesta tensió i aquest conflicte s'ha resolt, la persona, si no té més factors de risc, no té per què tornar a cometre un crim com aquest. Mm-hmm. També he vist casos que s'ha tornat a cometre un crim semblant, però era gent molt psicopàtica quan ho he vist.
I encara ens ho explicava abans, ens en feia una pinzellada, però vull ja entrar aquí, perquè segur que hi ha gent que ens està escoltant i que podria comparar un crim així sobre el que sol passar, i n'hem parlat més d'una vegada amb la doctora Rosa Vinyes, és per això que li trec a col·lació. Sol passar que solem comparar un cas així, per exemple, amb un cas d'armes en una escola als Estats Units, cosa que cada any va passant i va passant i va passant. Són comparables casos així?
Sí i no. O sigui, sí, són comparables perquè els processos que veiem que intervenen perquè una persona es decideixi atacar en una escola i cometre un acte violent són semblants. Uh-huh. De fet, la preparació que veiem és molt semblant. De fet, ho hem vist als Estats Units perquè tenim un dels pocs estudis publicats de feminicidis en joves que hi ha avui dia, i de fet vam ser dels primers que van començar a dir que aquests no eren casos impulsius, que era la tendència fins al moment, que eren casos planejats, i de fet els comparàvem amb els school shooters, amb els assassinats en massa a les escoles, uh-huh. Explicant que tenien uns mateixos comportaments de preparació de l'acte violent. Ara, no s'assemblen perquè, en el sentit que... Clar, els atacs a les escoles generalment es produeixen perquè hi ha un greuge contra unes persones concretes o contra tota l'escola, i generalment els familicidis tenen un component més de un jove que vol sortir d'un ambient que troba abusiu o que troba que és que l'oprimeix i que d'alguna forma l'endarrereix en el seu desenvolupament. Hi ha aquesta necessitat de fugir d'aquest entorn. I això és un dels motius més clars que vam trobar amb l'estudi que vam fer amb la John Jay College i l'FBI. I amb això difereixen una mica, no és exactament el mateix. Ara bé, el que és curiós és que amb aquest estudi vam trobar que el 25% de la nostra mostra estava dient que volia atacar també la seva escola. I quan veiem atacs a escoles, veiem que molts han començat amb l'agressor matant alguna persona a la seva família. Llavors, és complicat. Hi ha una relació allà, però no és massa clara. O sigui, són semblants, però els motius difereixen.
Per tant, doctora, i sempre acabo amb la mateixa pregunta, ja ho sap, es pot prevenir un cas així?
Sí, es podria prevenir, especialment si, com sempre ho diem, si d'alguna forma hi hagués una forma de tenir tota la informació que es tenia, per exemple, en aquest cas, abans, per exemple. Les coses haguessin canviat si aquesta idea de matar la seva família a José Ramadán hagués sigut més coneguda per l'entorn i s'haguessin retirat les armes ràpidament, per exemple. S'hagués d'alguna forma tractat aquest jove per intentar entendre quin era aquest procés tan depressiu, per dir-ho d'una forma, no estic parlant en termes clínics, que veia que l'assassinat era l'única solució per sortir d'aquell entorn que ell no veia com positiu.
Clar.
O sigui, i realment sempre el que cal aquí són intervencions tempranes, però sempre el problema que hi ha és de tenir tota la informació en el moment precís.
Doctora en psicologia, doctora en criminologia, doctora Ravinyes, com sempre, un plaer que ens expliqui un altre capítol de la història negra d'aquest país, avui a través de la figura de José Rabadán, del conegut assassí de la Katana. Moltíssimes gràcies, l'esperem una altra setmana per obrir un nou cas en aquest programa i en aquesta secció. Que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies, que vagi bé. Bona tarda.
Un minutet i arribarem a les 4 de la tarda. De seguida donem pas als nostres companys d'informatius que ens posaran al dia amb tota la informació a través dels butlletins horaris, com sempre. I a les 4 continuem amb més caravana i més continguts. Canviarem de terç radicalment i parlarem d'humor. No només d'humor, sinó d'humor improvisat. Amb José Luis Sacerías, director general del Planeta Impro, i amb Patrick Martínez, actor improvisador d'Impro Show. Tot això a partir de les 4 a la caravana.